Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya. Vinga, la pelota, ara que és dijous. Dijous 23 de març del 2023. Comencem el dia amb temperatures més altes que ahir i el migdia serà càlid amb moltes màximes per sobre dels 20-21 graus durant tot el dia. El sol es combinarà amb bandes de núvols prims i ara de bon matí amb alguna boira en punts de l'interior i també a la Costa Daurada. Atenció a les dades que va donar ahir a conèixer la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, la DGAIA, que alerta d'un creixement molt preocupant dels menors de 14 anys que cometen agressions sexuals. Abans de la pandèmia del coronavirus, la xifra es va doblar. I ara que n'hem sortit, s'ha tornat a disparar. Un dels motius que expliquen aquestes dades és el fàcil accés que tenen els menors a la pornografia que es fa avui en dia. Avui ho comentarem amb Marina Marroquí, educadora social, experta en violència masclista i autora del llibre Això no és sexe. Amb la Marina Marroquí també comentarem una anàlisi que ha fet la redacció del Món a RAC1 de les pàgines pornogràfiques i l'accés que tenen els joves i els nens i nenes a aquest tipus de pàgines. Seran temps de tertúlia a partir de les 9. Josep Martí, Neus Tomàs, Vicent Sánchez, Joan Julivert. Mentrestant, el Barça mou fitxa i, tot i que encara no ha donat ni una explicació pel cas Enríquez Negreira, prepara una pluja de denúncies contra periodistes i mitjans de comunicació que considera que han difamat el club blaugrana. Ara ho expliquem, això mentre continua el degoteig d'informacions sobre aquest cas. La Vanguardia explica que Enríquez Negreira cobrava xecs del Barça cada 3 dies. De fet, El Mundo apunta que, a més, l'ex número 2 dels àrbitres feia retirades de diners efectius que, com explicàvem ahir aquí al Món a RAC1, podrien arribar als 150.000 euros. A la tertúlia també parlarem del que llegim al Món.cat, que publica que Mariano Rajoy va comprar l'aparell amb el que l'excomissari José Manuel Villarejo interceptava converses telefòniques i missatges de text. La compra es remunta a l'època en què Rajoy era ministre de l'Interior de José María Aznar entre el 2001 i el 2002 i, segons el Digital, s'hauria fet conjuntament amb el Ministeri de Defensa amb Federico Trillo al capdavant. A tot això, el Congrés ha tombat la moció de censura de Vox, ho va fer després de 2 dies de debat en què el seu candidat Ramon Tamames va comparar en un parell d'ocasions la situació que, segons ell, es viu ara a Espanya amb la que es vivia just abans del cop d'estat del 36 i l'inici de la Guerra Civil. El govern d'Espanya treu pit per haver superat aquests obstacles, mentre que el PP lamenta que tot plegat s'hagi convertit en un acte de propaganda del PSOE i de Vox. Tot plegat el dia que afegirem a la tertúlia cap a quarts d'11 Xavier Garcet, el periodista de TV3, que avui publica el llibre, que es titula La pausa dels dies, un recull d'articles que ha fet els últims 10 anys i que ens els presentarà aquí en directe. Pere Mestre pitjarà l'ull de poll i a la resta dels esports, Pedri estarà un mes de baixa i es perdrà la tornada de les semifinals de Copa contra el Real Madrid al Camp Nou, el dia que Bojan Krkić anunciarà que deixa el futbol. Ho farà en una roda de premsa al Camp Nou al migdia. I avui a les 11 tocades aquí al Món a RAC1, Fernando Esteso, que ens vindrà a presentar L'oli tormenta, la pel·lícula pòstuma de l'Agustí Villaronga, que va dirigir una comèdia amb un dels històrics del gènere a Espanya, Fernando Esteso. Amb ell, el seu fan número 1, el periodista subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo, i també el Dave Zulueta, devot de la música de les pel·lícules d'Esteso i de Pajares, que ens les vendrà a, també a ensenyar en directe, i amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Gil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Una cosa d'aquesta nit a matinada, Albert.
Doncs sí, que el Barça no es vol quedar de braços plegats i avui presentarà 4 noves demandes contra periodistes i mitjans de comunicació. No n'ha fet públics els noms, però són periodistes i mitjans que, segons el club, han intentat perjudicar la seva imatge amb informacions que consideren difamatòries. Ahir el Barça ja en va presentar 5 de demandes i, de fet, té previst presentar-ne 5 més en els propers dies. Fons del club també han confirmat a RAC1 que s'habilitarà un correu electrònic en els propers dies que servirà perquè socis i aficionats puguin enviar informacions que empastifin la imatge del Barça. A partir d'aquí, el club les estudiarà i decidirà si les denuncia o no. En paral·lel, el sumari està farcit d'aquest cas Negreira d'informes arbitrals, i un d'ells parla de dos errors que l'Alemanya i Tekin va cometre a favor del Barça en la remuntada 6-1 contra el PSG el 2017. En aquest sentit, Andrés Iniesta, que va jugar aquest partit, ha dit al Tu diràs de RAC1 que no en té constància de cap ajut arbitral ni aquell dia ni en tota la seva carrera.
Siento y pienso que una cosa es lo que haya podido pasar y otra cosa es que se haya comprado algún árbitro y demás. Eso, estoy totalmente convencido de que no ha sucedido nunca y lo único que puedo decir es en el periodo en el que he jugado ni he sentido ni he visto que haya habido ninguna cosa rara.
Més enllà d'això, encara sobre Negreira, avui l'Espanyol publica que l'exàrbitre rebia 1.200 euros per incapacitat absoluta, per demència, mentre el Barça li pagava aquests milions d'euros, diu un document oficial del Ministeri de Treball i d'Assumptes Socials.
Aviam, aquí és una estafa de... Això és una estafa per part d'Enriquez Negreira de tamany elefantònic. I afegit que el Barça hi va jugar i va fer la vista grossa, però segurament els presidents els camaraven perquè, passava per allà, per si de cas, i sobretot per madriditis. És a dir, que el Madrid no faci... Anem a frenar que el Madrid no faci allò que tots pensem que fa. Dit això, també deixa'm dir una altra cosa, que si no, explosiono. A mi això d'anar assenyalant periodistes no m'agrada. Evidentment, com sempre, tota la vida, el límit de la llibertat d'expressió és el Codi Penal. Per tant, si realment hi ha periodistes que s'han passat pel forro el Codi Penal, doncs parlant té, només faltaria. Endavant, endavant. I presenta ja 5, en presentarà 5 més, perfecte. Ara, és que les explicacions comencen ja a ser... És retòrica, també, les explicacions ara, perquè quedarà en una mena de festival de paraules, però que estaria bé saber exactament què va passar, i ja fa molts dies que no sabem absolutament res. Absolutament res. I la veritat, ja comença a ser bastant preocupant que no expliquin res. Perquè jo estic segur que tot és una estafa, jo estic segur que aquí comprar partits ni un. Però hi ha una desídia global, amb la qual cosa això pot ser susceptible d'efectivament de greus conseqüències pel club a nivell esportiu. Mentrestant, el jugador del Real Madrid, Nacho, s'ha afegit a Carvajal i desacredita l'acarnissament de Real Madrid Televisión contra el col·lectiu arbitral.
Sí, el club blanc fa com si sentís ploure amb l'advertència de Javier Tebas i continua utilitzant la seva televisió del club per criticar públicament els àrbitres. Aquesta vegada li ha tocat ja el 100% de totes a Carlos Clos Gómez com a responsable del VAR. Ahir l'informatiu de Real Madrid Televisión que començava d'aquesta manera.
El VAR de Clos Gómez no ha tenido piedad esta temporada con el Real Madrid. Es el equipo al que más goles ha anulado. 8. Y es que las decisiones polémicas del VAR de Clos Gómez explican perfectamente la distancia en la clasificación entre el primero y el segundo.
Doncs bé, el jugador del Madrid, Nacho, diu que s'ha de passar pàgina d'una vegada i que l'últim que s'ha de fer és dubtar del videoarbitratge i de la tecnologia en el futbol, tal com ho va fer el seu company Carvajal ara fa uns dies.
Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto, de hecho lo apoyamos, todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante. Pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma. Entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo... Que sea todo bien para el fútbol, claro.
Per cert, la tele oficial del Madrid també es va dedicar a repassar cada error de Clos Gómez en els 11 anys que va xiular a primera.
Però ningú diu res d'això. Sí, home, sí, la premsa d'aquí va dir Madrid això, no... No passa res, quan no se sanciona, jo no entenc com no surt el col·lectiu arbitral també aquí a dir alguna cosa. Però, en fi, tot això, Nil, en un matí, que parlarem del creixement exponencial dels delictes sexuals que cometen menors de 14 anys.
Sí, ahir coneixíem les dades de la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. Del 2015 al 2019 es van més que doblar aquests delictes sexuals comesos per infants de menys de 14 anys. Després de la pandèmia, amb la pandèmia 2020-2021, els números es van relaxar, van rebaixar-se, però l'any passat es van tornar a disparar, van recuperar la tendència que tenien de la dècada. En concret, l'any 2015 hi va haver 53 delictes contra la llibertat sexual comesos per infants fins als 14 anys, eren el 5% dels delictes totals comesos per aquests menors. L'any 2019 en van ser 113, el percentatge ja pujava fins al 15% del total de delictes comesos per aquests infants, i després de la davallada davallada pels confinaments i les restriccions de la pandèmia, l'any passat van tornar a superar el centenar. Davant d'això, què s'ha de fer? Hi ha diverses vies. El govern defensa fer més classes d'educació sexoafectiva a les escoles per aturar aquesta onada. Qui ho deia ahir en resposta parlamentària a Vox, el president Pere Aragonès.
Cal que hi hagi educació sexoafectiva a les escoles, evidentment, perquè si no hi ha educació sexoafectiva, l'única educació que tenen és l'accés a uns continguts digitals que poden donar una imatge distorsionada a la realitat. I per això fem el programa Coeduca't.
Amb això, Aragonès entroncava amb el debat sobre la pornografia, l'accés a aquests continguts violents per part dels menors. Hi ha, però, altres vies. En el cas de la justícia, un dels jutges de menors del país s'ha posicionat les últimes hores, és Jesús María del Cacho, és jutge a l'àrea de Tarragona i és partidari de rebaixar dels 14 als 12 anys la inimputabilitat dels menors. En parlava TV3.
Hay que tener en cuenta que la sociedad, los menores del año 2000, que cuando se promulgó la ley del menor, no son los mismos que ahora. Antes eran pequeños. Ahora, con 12, 13, ya no son tan pequeños. Es una ley que en principio castiga, pero es una ley que educa. Entonces, ¿por qué esperar tiempo a que cumplan 14?
Aquesta rebaixa que plantejava el magistrat seguiria el camí del que ja va aplicar fa uns anys al Regne Unit. També va rebaixar l'edat d'inimputabilitat.
Són les 6 i 10. Què més tenim d'aquesta nit i matinada?
Doncs novetats que porta el digital al món.cat relacionat, lligades a les clavegueres de l'Estat, explica que Mariano Rajoy va ser qui va comprar a José Manuel Villarejo l'aparell que utilitzava per enregistrar els seus centenars de gravacions. Almenys això és el que assegura l'exdirector adjunt de la policia espanyola, Eugenio Pino, en una conversa l'any 2018 amb qui llavors era número 2 del Ministeri d'Interior de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez. La conversa la publica al món.cat i, segons els missatges recollits, Rajoy va autoritzar la compra d'aquest sistema quan era ministre de l'Interior del govern de José María Aznar, per tant, entre els anys 2001 i 2002. La màquina que va rebre Villarejo li permetia gravar i interceptar converses i comunicacions. Era un aparell que el CNI demanava, però que no va rebre, només el va rebre Villarejo. En aquest cas, el digital també explica que Pino li comenta a Martínez que l'excomissari Villarejo ja amb aquestes eines les va fer servir per gravar, entre d'altres, a l'excap del CNI, Félix Sanz Roldán.
Déu-n'hi-do, tu. Déu-n'hi-do. Com es va tancar el cercle i com es va ampliar la mirada ja. Una màquina que interceptava converses telefòniques i que Mariano Rajoy li va comprar, sent ministre de l'Interior, al comissari Villarejo. Tot plegat en un matí en què la moció de censura de Vox contra Pedro Sánchez ja és història. De fet, el Congrés va tombar sense sorpreses i per àmplia majoria, i aquest matí el dubte està en quin ha sortit més ben parat. I, de fet, el Mundo ja porta un primer sondeig express que apunta als partits que formen el govern d'Espanya com a guanyadors, eh, Nil?
Sí, els més beneficiats serien el PSOE i Unides Podem. Un 42,1% dels enquestats creuen que el debat l'han guanyat Pedro Sánchez o Yolanda Díaz. A l'altre costat, un 18,3% atorguen aquesta victòria moral a Vox i al seu candidat independent, a Ramon Tamames. Una part més de la població espanyola atorga la victòria al PP, amb un 19%, i el 20% i escaig restant no es mulla per ningú. Del Treball Express, de Sigma 2 per El Mundo, també destaca que la posició que defensen més encastats és que el PP hauria d'haver votat en contra de la moció de censura, no l'abstenció, que va acabar fent. Ho diuen un 35,8%. Això sí, els seus votants, els del PP, sí que troben adient haver-se abstingut. Una moció que, recordem-ho, va fracassar, com es preveia, amb 53 vots a favor, 201 en contra, 91 abstencions.
I ho hem sabut aquesta nit. Pedro Sánchez viatjarà la setmana que ve a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
L'ha convidat, de fet, el mateix president xinès. La trobada els dies 30 i 31 a Pequín. Abans, el president del govern espanyol participarà en un dels principals fòrums econòmics xinesos. La visita també s'emmarca en el 50 aniversari de les relacions bilaterals d'aquests dos estats i recordem-ho perquè Espanya a partir del juliol assumeix la presidència de torn de la Unió Europea.
Em té fascinat la Vicenta que fa com 3 minuts que està mirant a càmera. Jo crec que està pitjor que mai. T'he de dir que li hem posat crema i no avancem, eh? O sigui, no avancem, vull dir que aquesta, o sigui, ara, aquesta deu ser la part dolenta. Això, per qui no ho sàpiga, és Antena 3, que té això, que és a dir, realment l'informatiu, que són les 6:14, en qualsevol moment pot arrencar, amb els pitos coneguts de les 6:14, pot començar l'informatiu, i que és arrencar, però de zero, un informatiu, però bueno, és que em té fascinat. Un ciberatac impedeix distribuir medicaments a un dels grans majoristes que operen a la península Ibèrica.
Sí, és l'empresa Allianz Healthcare, que segons avançava ahir el diari El País, té problemes informàtics des de divendres. Aquesta companyia és una de les distribuïdores principals de medicaments també a Catalunya, però les farmàcies asseguren que de moment no tenen problemes d'abastiment. N'ha parlat a RAC1 el president de la seva federació, Antoni Torres.
Els nostres proveïdors també els tenim per duplicat, per triplicat i per quadruplicat. O sigui, n'hi ha, simplement a Catalunya, hi ha quatre majoristes molt grans que són capaços, entre ells, actuant solidàriament.
Per cert, que una de les notícies d'ahir la protagonitza Cinesa. Aquesta cadena de cinemes llançarà una tarifa plana el mes que ve. 16 euros al mes per veure tantes pel·lícules al cinema com es vulgui.
És una iniciativa que és pionera, que vol acostar-se al model de les plataformes. Hi haurà dos models d'abonament, els que ha plantejat Cinesa. 15 euros amb 90 cèntims al mes per anar tantes vegades com es vulgui a qualsevol de les seves sales estàndard. Hi haurà una subscripció de luxe que costarà 3 euros més, 18 amb 90, per les sales, per exemple, amb aquells seients més amples i reclinables. Cinesa té 8 multicinemes a Catalunya, tots ells a la regió metropolitana de Barcelona.
Això ja ho fan a nivell internacional, als Estats Units es fa això ja, i realment amb molt d'èxit, perquè és com si agafessis un Netflix, però de luxe, pantalla gran i d'estrenes. Matí de música, també, novetats musicals, així són el més nou de Gertrudis.
M'agrada quan m'agrades tant.
Oh, m'agrada quan l'ha enganxat a la taula d'aquest estudi de Macaco. Tornen després de 5 anys a les Gertrudis sense treure disc, ho fan amb M'agrada, com deien, amb la col·laboració de Macaco. L'àlbum, el novè de la seva carrera, es dirà Abans que s'acabi el món. Sortirà el 12 de maig. Per cert, que Bizarrap ha publicat una nova sessió. Aquesta vegada aquest productor argentí s'ha juntat amb Arcángel, una estrella del reggaeton, sobretot durant la dècada dels 2000, per fer aquesta Bizarrap Music Sessions volum 54. Pel que fa als esports, tenim alguna cosa més ràpid?
Sí, que Pedri s'estarà entre 3 i 4 setmanes més de baixa, i això vol dir que no jugarà contra el Real Madrid la tornada de les semis de Copa del Rei el dimecres 5 d'abril. Mentrestant, Bojan Krkić ja ha convocat els mitjans de comunicació aquest migdia al Camp Nou. Tot apunta que l'exjugador del Barça anunciarà la seva retirada del futbol professional.
Ho va dir-ho ja el Gerard Piqué, que això... Deixa'm dir una cosa. Per si de cas nosaltres hem fet la feina, i aviso.
Ai.
Atenció, amics de la secta de les 6. Demà fem el programa El Món RQ des de Granollers. Des de Granollers. Demà al matí, atenció, gent de Granollers, Bojan Krkić ens acompanyarà a Granollers. Al marge de que hi haurà molta gent del programa. Bojan Krkić demà serà a Granollers. Qui vulgui venir, ja sap que... He de dir on es fa exactament, perquè a vegades em perdo. I ja recordeu que el primer que arriba, el primer que seu, demà a Granollers, en fi, esperem la presència de Bojan Krkić, si es confirma, és clar, evidentment, que, bueno, vindré igual. Però la idea és confirmar que, bueno, que sortia tothom i que tothom va dir, que el propi Gerard Piqué dic, que Bojan Krkić avui a les 12 al Camp Nou anunciarà que es retira. Val, després direm... Bueno, no, ho direm ara mateix. Ho direm ara mateix. A la sala Francesc Tarafa, de Granollers. Primer que arriba, el primer que seu.
Què? Dos apunts més ràpids. Que en bàsquet el Baxi Manresa s'ha classificat pels quarts de final de la Champions, tot i perdre d'un punt a Lituània. El Joventut va guanyar a l'Eurocup en la penúltima jornada de la fase regular. I en ciclisme, el belga Remco Evenepoel es va endur l'etapa reina de la Volta a Catalunya i ha atrapat l'eslové Primoz Roglic al capdavant de la General.
T'has avorrida, Mònica?
Una miqueta, i a més, un pèl preocupada, perquè no acabo de veure pluja i van passant els dies i la sequera va empitjorant. Llavors, això també un punt de preocupació. Perquè no veiem pluja...
Ara haurem de fer el programa des de Montserrat, aquell dia que vam pujar un dia a Montserrat. Va, anem a Montserrat a fer el programa i va fotre un començament d'aiguat terrible aquell dia.
No, sí, allò va servir.
Amb el Manuel Cuyàs, que en Pau reposi, amb l'Antonio Franco, que en Pau reposi, vam pujar a Montserrat. Ostres, Francesc Barcàlvaro també va venir.
Potser haurem de fer alguna cosa, doncs.
No, o sigui, anem a Montserrat, escolta'm.
Fem un programa especial.
Això som com allò que diuen aquells que per menysprear, com és un país de tietes, que som molt tietes i molt tietes amb això.
Sí, no perdrem res.
No, esclar, no, al contrari.
Doncs mira, continua aquesta dinàmica d'aquests últims dies, amb sol, amb bandes de núvols prims, amb algunes boires avui també, no només en punts de l'interior, sinó també alguns sectors de la costa, sobretot costa de Tarragona, i les temperatures màximes semblants a les d'ahir una mica més altes, entre els 19 i els 24 graus. Aquesta baixes temperatures demà encara s'enfilaran més a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona, amb un vent de ponent que bufarà sobretot al centre i al sud de Catalunya i amb la mateixa dinàmica de temps d'aquests últims dies, amb aquest cel emblanquinat, i a la tarda sí que amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu que repetirà de cara a diumenge. Però la resta de dies es mantindrà la calma amb el sol i amb els núvols prims. I ara mateix tenim temperatures més altes que ahir a aquesta hora, amb 9 graus a Vic, 12 graus a Roses, 6 a les Borges Blanques, 8 graus ara mateix a Girona, 7 a Lleida, 13 a Tarragona i 14 a Barcelona.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sí, sí, el diàl·li. Hola, bon dia, què tal? Anem fent. I des d'ahir que torno a estar una mica refredat. Ja no sé quantes vegades m'he arribat a refredar aquest hivern. Deu ser la cinquena o la sisena. He perdut el compte ja. Però vaja, en fi, és el que tenim. Yeah. És que el diumenge el Jordi Saumell, després del clàssic, em va dir: hauries de recollir les declaracions que va fer Sergi Roberto, tal, no sé què, i ho volia fer el dilluns, però me'n vaig oblidar el dilluns, me'n vaig oblidar el dimarts, me'n vaig oblidar ahir, i l'has portat avui. Escoltem-ho.
Habéis casi cerrado la liga.
A ver, nunca lo puedes decir al final, pero sobre todo por esta victoria al final.
Otro tipo de partidos de esta manera.
Sí, al final cuenta que era fuera juego y mira, al final...
Los dos habéis cumplido y con nota.
Sí, bueno, al final, como tú dices, era o él o yo y mira, al final los dos pues hemos dado los goles de la victoria, pero al final nosotros al final...
Al final me farà riure.
Bueno, que gràcies, Saumell, per haver-me avisat. Ara ja ens hem estat escoltant, dic jo, a aquesta hora. I...
No crec.
No, tu què saps?
Bueno, no és que saps tu si està despert o no.
També és veritat, sí, sí, sí. Bueno, però ja està, que així estem.
Dic que m'imagino que a aquesta hora, si estigués jo amb el turmell al carrer València i el peu al carrer Mallorca, estaria dormint.
És veritat, estaríem dormint, tens raó. Sí, sí, sóc jo que m'he despistat, ui, com surto un pollastre. Escolta, quina camisa més maca que portes, així, rotllo... exòtica, no? A veure... Que vas a una festa hawaiana avui. Bueno, és igual, estic fatal. No, ja està. Fins aquí. 6 i 22. La cançó. És que he dormit poc. Estic molt cansat.
Per què has dormit poc?
Per què he dormit poc?
Aviam.
No, per res. Pues perquè em vaig organitzar malament la tarda.
Què vas fer?
Vaig fer coses.
Per exemple?
Pues anar a entrenar, anar al supermercat i aquestes coses.
Sí, però això no és motiu per anar a dormir tard.
Home, en el meu cas sí. Jo, sí, tinc una vida interior molt rica i llavors de sobte me n'adono que ha passat una hora i mitja i no he fotut res. I ja està, i és així.
Vas tenir sopar o alguna cosa o no?
No, precisament, no.
O sigui, no?
No, o sigui, sí, perquè vaig sopar, però sí, ja. que no va ser un sopar normal.
Amb gent o...
Bueno, no ho sé, hi havia la ràdio posada i aquestes coses. Què?
Tot com molt misteriós.
No, si en realitat és tot molt normal, no sé per què m'estic explicant així. Sí. I ja està, i la vida segueix i... I demà és divendres, ja. I després el cap de setmana. I la sequera, que està fatal el tema, eh?
Com canviar de tema, eh?
Sí. Vinga, va.
Escolta, són les 6 i 23 minuts. Avui ve Fernando Esteso.
Ah, mira que bé.
Saps qui és o no?
Home, clar que sé qui és.
Oh, noi. Fer una pel·lícula que són Los Vingueros, que escolta... Bueno, no sé com vindrà Fernando Esteso, perquè té una edat, tot plegat, però ha fet una pel·lícula amb l'Agustí Villaronga i em direu, què fotrà aquest del Fernando Esteso o no? Tot i que té una cançó que ara seria impossible ja des de la primera síl·laba, la primera frase, que és la Ramona es pechugona, su cuerpo da miedo verlo. Aquesta és la primera frase que Dave Zulueta avui ens presentarà aquestes cançons de Fernando Esteso. I ve Fernando Polo, que del Mundo Deportivo, el seu director, que és el fan number one de Fernando Esteso, i avui el tindrem aquí. I dius, hòstia, ara ens posaré una cançó de Fernando Esteso? No. Però sí que posaré la cançó que... quan es va estrenar Los Vingueros de Fernando Esteso, era la número 1 a los 40 principales a nivell espanyol. I no compensa la pel·lícula de Los Vingueros amb aquesta cançó, que segur que aquest estiu sonarà al mes de juliol en un gran concert que s'espera que sigui a Cap Roig de Rod Stewart.
Rod Stewart per despertar el món a RAC1, un matí més, el d'aquest dijous és 23 de març, les 6 i 27.
El món a RAC1.
Fins a 6:45, altres notícies del dia. I comencem parlant de l'incendi que es va produir fa tot just 24 hores a Rubí, al Vallès Occidental. La manipulació del sistema elèctric és la causa més probable del foc en aquest bloc al carrer Saragossa a primera hora del matí, en què hi van morir 3 persones. Segons ha pogut saber RAC1, la hipòtesi principal dels Mossos és que les flames van començar per un curtcircuit d'una instal·lació fraudulenta per punxar la llum. Per això el foc va començar a l'entrada de l'edifici a prop del quadre elèctric i el fum, a partir d'aquí, es va estendre d'una revolada per tota l'escala. A Tarragona, el primer estudi dels pics de contaminació a la petroquímica conclou que el 2% de les mostres que s'han agafat durant un any van superar els nivells màxims de referència. Això malgrat que, de mitjana, els valors anuals dels compostos orgànics contaminants tornen a estar molt per sota dels límits permesos. I en crònica econòmica, SEAT ha tornat als beneficis. Assegura que la seva prioritat és mantenir els llocs de treball a la planta de Martorell, tot i que el futur de la companyia passa pel cotxe elèctric, que requereix menys mà d'obra. Les vendes de Cupra han permès a l'automobilística tancar el segon any més bo de la seva història pel que fa a la facturació. Les 6 i 29, les obres de la Rambla de Barcelona han tret a la llum diverses restes arqueològiques sorprenents. La més destacada, una font monumental del segle XV, Agustí Serrat.
Sí, segons el Servei d'Arqueologia, va pertànyer a alguna persona influent amb una gran capacitat econòmica i que la tenia de fet a casa. A banda, també s'han trobat restes del baluard de Drassanes, de la muralla de la ciutat, de les antigues casernes de Drassanes i diversos habitatges. Les excavacions a la Rambla van començar fa 4 mesos i quan acabin es farà inventari de tot el que s'ha trobat.
I posem una mica de música. Laura Pausini, que actuarà el 29 de gener de l'any vinent, ho ha anunciat al Palau Sant Jordi de Barcelona dins la seva gira mundial per celebrar els 30 anys de carrera. Les entrades pel concert a la capital es posen a la venda dissabte a partir de les 9 del matí a clippersmusic.org i laurapausini.com. Bon dia, bona hora, en punt. Hem arribat a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Els delictes sexuals comesos per menors de 14 anys es van disparar l'any passat.
Segons dades de la DGAI, es van més que doblar del 2015 al 2019 i després d'una baixada durant la pandèmia, el 2022 es van tornar a superar el centenar de casos. Pere Aragonès defensa fer més educació sexoafectiva per fer-hi front.
El Barça presentarà 4 demandes més a periodistes i mitjans pel cas Negreira.
No n'han fet públics els noms, però consideren que han intentat perjudicar la imatge del club. A banda, ahir ja se'n van presentar 5 i el club treballa en 5 demandes més. A més, el Barça habilitarà un correu perquè els socis i seguidors enviïn notícies que considerin difamatòries.
Sobre aquesta qüestió, Andrés Iniesta assegura el Tu diràs de RAC1 que mai ha rebut cap ajut arbitral.
El migcampista manxec s'afegeix a Gerard Piqué com a jugador del millor Barça de la història en defensar l'honorabilitat del club. Diu que està segur que el Barça mai ha comprat àrbitres, almenys en la seva carrera com a jugador.
El Ministeri d'Interior fa 20 anys, amb Mariano Rajoy al capdavant, va comprar a Villarejo l'aparell que utilitzava pels seus centenars de gravacions.
És el que assegura l'exdirector adjunt de la policia espanyola en una conversa amb el número 2 de Jorge Fernández Díaz, que publica el Mont.cat. L'excomissari fins i tot hauria utilitzat la màquina per espiar el cap del CNI.
El Congrés dels Diputats tomba la moció de censura a Pedro Sánchez per una àmplia majoria.
Només hi va votar a favor Vox i, segons un sondeig d'El Mundo, el PSOE i Podem són els que n'han sortit més reforçats. Un cop superada, Pedro Sánchez viatjarà la setmana vinent a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
Un ciberatac impedeix distribuir medicaments a una de les principals distribuïdores de Catalunya.
Es tracta de l'Alliance Healthcare, que segons va avançar el diari El País, té problemes informàtics des de divendres. Tot i així, l'Associació de Farmàcies assegura a RAC1 que de moment no hi ha problemes d'abastiment.
Tarragona és la segona ciutat d'Europa on es consumeix més cocaïna.
És el que diu un estudi que ha analitzat la presència de substàncies a les aigües residuals. A Tarragona n'hi ha 3 vegades més que a Barcelona i, de fet, només està per darrere d'Anvers a Bèlgica.
I la Unió Europea vol que els fabricants d'electrodomèstics els hagin de reparar gratuïtament fins a 10 anys després de comprar-los.
La mesura vol ampliar la cobertura de la garantia dels productes i així afavorir el reciclatge i reduir els residus. Ara s'haurà de debatre l'Eurocambra i si s'aprova entraria en vigor d'aquí 1 o 2 anys.
Tot això en un dijous, per cert, en què és dia de vaga general a França.
És la novena des que es va anunciar l'endarrer l'agriment de l'edat de jubilació. Es preveuen problemes sobretot al sector dels transports i manifestacions multitudinàries. De fet, aquesta nit han continuat els aldarulls, sobretot a París.
A Catalunya, però, un dia més tranquil el que es preveu, també a nivell meteorològic.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia. dia.
Bon dia.
Seguim amb la mateixa tònica i no hi ha pluja pas a la vista.
No, de moment no, només alguns ruixats demà a la tarda, diumenge a la tarda també en punts del Pirineu, xàfecs aïllats que no solucionaran aquesta situació de sequera, i a la resta seran dies de sol, de núvols prims, de cel emblanquinat i d'algunes boires, avui no només en punts de l'interior, sinó també algun sector de la Costa Daurada. Les temperatures aquest migdia pujaran respecte a les d'ahir, màximes de 19 a 24 graus, i demà encara s'enfilaran més, sobretot en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i Tarragona, ja que bufarà el vent de ponent, especialment al centre i al sud del país. I ara mateix tenim temperatures que són més altes que no pas ahir.
I repassem justament aquestes temperatures a aquesta hora.
Entre els 11 i els 14 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, hi ha 13 graus a Tarragona, 7 a Lleida, 8 a Girona, 9 graus a la Seu d'Urgell, 11 a Terrassa i 10 a Manresa. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Que va, te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a verlo. Ocasió Plus.
Completem titulars amb la mobilitat. Tranquil·litat aquesta hora al transport públic i a les carreteres. Ja primeres incidències, retencions, en forma de retencions a les rondes a Barcelona, tant a la B10 Sant Adrià de Besòs, sentit Llobregat, com a la ronda de dalt al nus de la Trinitat per accedir a la capital, a Santa Coloma de Gramenet. A més, trànsit també demana precaució. Hi ha certa congestió a l'eix transversal, la C25, a Oluges, en sentit ponent, a Lleida, arran d'un accident. 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expressa De'Longhi valorada en 149,90 € de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast
amb els professionals de RAC1. I a més,
hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
RAC1. Tots som 1. El món a RAC1.
D'aquest matí de dijous, en què tornarem a abordar els casos d'agressions sexuals en menors i també els que han provocat en alguns casos infants que tenen menys de 14 anys. En parlarem aquest matí en temps de tertúlia i serà també després de conèixer les darreres dades de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, que explica que ha crescut exponencialment el nombre de delictes sexuals que cometen els menors de 14 anys l'última dècada. De fet, l'alerta no és pas nova, ja es van duplicar del 2015 al 2019. La pandèmia va rebaixar aquests números arran del confinament, de les restriccions que hi havia també a la mobilitat, però l'any passat, 2022, van tornar a disparar-se. Entrant al detall, l'any 2015 hi va haver 53 delictes contra la llibertat sexual comesos per infants de menys de 14 anys a Catalunya. Eren el 5% dels delictes que cometen aquests menors. El 2019 en van ser 113. Per tant, més del doble, i el percentatge sobre tots els delictes que cometen aquests menors pujava ja fins al 15% del total. Va arribar la pandèmia, aquestes dades van anar a la baixa, però l'any passat van tornar a pujar i van tornar a superar el centenar. I a més, aquí hem d'afegir les últimes setmanes, que hem conegut un degoteig de casos d'agressions sexuals i violacions perpetrades per menors, que sembla que confirmarien aquesta tendència de nou a l'alça. Per tot plegat, diversos debats sobre què cal fer, com s'ha d'afrontar. El govern aposta per l'educació. Ahir el president Pere Aragonès defensava fer més classes d'educació sexoafectiva a les escoles per prevenir l'increment d'agressions entre mainada, Agustí.
Aragonès advertia que, si no, els joves només tenen com a referència la pornografia. Va replicar així una pregunta de Vox al Parlament que reclamava més madura per frenar l'ascens de casos.
Però, amb una mirada més llarga, cal fer tot el contrari del que l'extrema dreta ens ha estat demanant en aquest Parlament. Cal que hi hagi educació sexoafectiva a les escoles, evidentment, perquè si no hi ha educació sexoafectiva, l'única educació que tenen és l'accés a uns continguts digitals que poden donar una imatge distorsionada a la realitat. I per això fem el programa Coeduca't, perquè s'eduqui en matèria sexoafectiva i ho seguirem fent, evidentment.
Però no tothom ho veu així. En declaracions de TV3, un jutge de menors de Tarragona, Jesús María del Cacho, s'ha mostrat partidari a rebaixar dels 14 als 12 anys la inimputabilitat penal.
Hay que tener en cuenta que en la sociedad los menores del año 2000, que cuando se promulgó la ley del menor, no son los mismos que ahora. Antes eran pequeños. Ahora, con 12, 13, ya no son tan pequeños. Y yo creo en la ley, y es una ley buena, porque es una ley que, en definitiva, es verdad que es penal. Es una ley que, en principio, castiga. Pero es una ley que educa. Entonces, ¿por qué esperar tiempo a que cumplan 14?
Aquesta rebaixa seguiria el camí del que ja va aplicar el Regne Unit fa uns anys.
I ho dèiem aquest matí al Monarracú, que abordarem aquest debat. Parlarem, entre d'altres, amb l'educadora social experta en violència masclista i autora del llibre Això no és sexe, Marina Marroquí, serà en temps de tertúlia. Les 6:38, matinal però, de nou, en què ens centrem amb el cas Negreira. El Barça no es vol quedar de braços plegats i avui presentarà quatre noves demandes contra periodistes i mitjans de comunicació. Per aquest cas, el club no n'ha fet públics els noms, però assenyalarà directament els qui creu que han intentat perjudicar la seva imatge amb informacions que consideren difamatòries, Albert.
Sí, ahir el Barça ja va presentar 5 demandes i, de fet, té previst presentar-ne 5 més, a banda de les 4 que presentarà avui. Fons del club també han confirmat a RAC1 que s'habilitarà un correu electrònic en els propers dies i que aquest servirà perquè socis i aficionats puguin enviar informacions que empastifin la imatge del Barça. A partir d'aquí, el club les estudiarà i decidirà si hi ha prou base jurídica com per denunciar-les. En paral·lel, Andrés Iniesta s'ha afegit a Gerard Piqué com a jugador del millor Barça de la història, com un dels jugadors en defensar l'honorabilitat del club. El manxec ha dit aquesta nit al Tu diràs de RAC1 que està segur que el Barça mai no ha comprat àrbitres.
Siento y pienso que una cosa es lo que haya podido pasar y otra cosa es que se haya comprado algún árbitro y demás. Eso estoy totalmente convencido de que no ha sucedido nunca y lo único que puedo decir es en el periodo en el que he jugado ni he sentido ni he visto que haya habido ninguna cosa rara.
I encara vinculat amb el món arbitral, una altra de les polèmiques, la que tenim des del clàssic del cap de setmana passat, l'acarnissament de Real Madrid Televisión contra els àrbitres. Doncs bé, un dels jugadors del club, Nacho, s'ha afegit a Carvajal, desacredita justament aquesta actuació de la televisió del club.
Sí, el cas és que el club continua desacreditant els àrbitres, els menysprea, presumptament diu que a menysprea més aviat els qui els han perjudicat, i ahir el qui li va tocar el rebre ya no va ser a De Burgos, Bengoetxea ni a Sotogrado, els àrbitres del VAR, que ja van tenir la seva dosi en els anteriors dies, sinó que li va tocar el rebre a Carlos Clos Gómez com a responsable del VAR. Ahir l'informatiu de Real Madrid Televisión que comenzaba de esta manera.
El VAR de Clos Gómez no ha tenido piedad esta temporada con el Real Madrid. Es el equipo al que más goles ha anulado, 8. Y es que las decisiones polémicas del VAR de Clos Gómez explican perfectamente la distancia en la clasificación entre el primero y el segundo.
Doncs bé, una vegada sentit això, Nacho diu que s'ha de passar pàgina d'una vegada i que l'últim que s'ha de fer és dubtar del videoarbitratge i la tecnologia en el futbol.
Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto, de hecho lo apoyamos, todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante, pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma, entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo... que sea todo bien para el fútbol, claro.
Per cert, la tele oficial del Madrid ahir també es va dedicar a repassar cada error de Clos Gómez en els 11 anys que l'àrbitre ha xiulat a primera.
Les 6:42, més novetats d'aquesta matinada. El Ministeri de l'Interior, amb Mariano Rajoy al capdavant, per tant, fa 20 anys, va ser qui va comprar a José Manuel Villarejo l'aparell que feia servir per enregistrar els seus centenars de gravacions d'espionatge. Almenys això és el que assegura l'exdirector adjunt de la policia espanyola, Eugenio Pino, en una conversa de WhatsApp l'any 2018 amb qui llavors era número 2 del Ministeri de l'Interior, de Jorge Fernández Díaz, amb Francisco Martínez. Explica que la compra es va fer fa més de 20 anys, entre el 2001 i el 2002, una conversa que publica amb tot detall al digital elmón.cat.
Segons els missatges recollits al sumari del cas Tàndem, que investiga les activitats il·legals de l'excomissari, Rajoy va autoritzar-ne la compra quan era ministre de l'Interior del govern de José María Aznar, és a dir, entre el 2001 i el 2002. La màquina que va rebre Villarejo li permetia gravar, interceptar converses i també comunicacions, un aparell que el CNI demanava i que, de fet, no va rebre. També el volia la policia espanyola i, de fet, el cap dels serveis d'informació, Marcelino Martín Blas, va intentar aconseguir-lo diverses vegades, però no se'n va sortir. El cas és que Rajoy hauria participat de la compra d'aquesta màquina per Villarejo juntament amb el ministre de Defensa de l'època, Federico Trillo. Pino també explica que l'excomissari Villarejo va arribar a fer servir l'eina per gravar l'excap del CNI, Félix Sanz Roldán.
Però no només això. El Montbucat també explica que gràcies a la seva amistat amb el comissari Enrique García Castaño, Villarejo també tenia accés a tots els sistemes de la policia espanyola per afectar telèfons mòbils i interceptar-ne les comunicacions. Precisament, en una conversa amb el jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, aquest li explica a Villarejo que García Castaño li ha trucat i li ha dit que podria tenir el mòbil infectat amb un programari molt semblant al que ara coneixem com a Pegasus.
Y tienes el teléfono infectado. Infectado, el teléfono. Además sabemos quién es porque han comprado el aparato hace un poco tiempo. Que consiste en que se meten en tu agenda, en tu dirección de correo, en tus mensajes, SMS, pueden aparecer como si tú fueras el que mandara correos y tal, pero realmente no.
De fet, Villarejo li respon que està parlant amb un coronel dels serveis d'intel·ligència d'Israel perquè li porti un sistema per desinfectar els telèfons. I la moció de censura de Vox contra Pedro Sánchez ja és història. El Congrés espanyol va tombar-la ahir sense sorpreses i per una àmplia majoria. Després de la votació, aquest matí el Mundo aporta ja un primer sondeig express de quin ha sortit reforçat. És el més important d'aquesta moció, que ja se sabia que aniria al fracàs, de què ha servit a nivell polític i electoral, fins i tot en el que serà any electoral, no només amb les municipals o autonòmiques en alguns territoris d'Espanya, sinó també amb les eleccions espanyoles que es preveuen a finals d'any. I es confirma la tesi, el pim-pam-pum dialèctic entre el govern espanyol i l'ultradreta. Qui ha beneficiat més és els partits que formen l'actual executiu.
Un 42% creu que el debat l'ha guanyat Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, per un 18% que atorga aquesta victòria a Vox i al seu candidat independent Ramon Tamames. Una part de la població espanyola atorga la victòria al PP, amb un 19%, i del 20% restant no es mulla per ningú. Del treball exprés de Sigma 2 pel Mundo també destaca que la posició que defensen més encastats és que el PP hauria d'haver votat en contra de la moció de censura, que l'abstenció no era el més indicat. Ho diuen un 35%. 5,8%. Això sí, entre els votants del PP, la majoria troben correcte haver-se abstingut.
En qualsevol cas, ahir al Congrés, el candidat fallit Ramon Tamames va convertir el debat en un viatge al passat. Va treure pit de la seva trajectòria per intentar capgirar el resultat de la votació, però Sánchez li va parar els peus recordant-li que, per molt que intentin, ara mateix no hi ha cap alternativa política, no hi ha cap altra suma que el govern progressista.
Ni hay candidato a presidir el gobierno, ni hay gobierno posible, ni hay un programa de gobierno. Salvo el retroceso, porque quienes se proclaman guardianes de la Constitución se burlan descaradamente de la Constitución, de su espíritu y de sus artículos. Es curioso que los que se erigen en el partido del orden lo que hagan sea promover de este modo el desorden.
Y parlant de Tamames, ell va tornar a capitalitzar el debat i va deixar anar que la crispació al Congrés és pitjor que la situació que hi havia abans de la Guerra Civil Espanyola. Té 89 anys, així doncs, que era tot just un infant molt petit quan es va produir aquesta guerra. Tornem a Catalunya, en aquest cas per l'afectació que pot tenir un ciberatac que impedeix distribuir medicaments a un dels grans majoristes que opera a tota la península ibèrica. És l'empresa Allianz Healthcare, que, segons ha avançat el diari El País, té problemes informàtics des de divendres. Aquesta companyia és una de les distribuïdores principals de medicaments aquí, però les farmàcies asseguren que, de moment, no hi ha problemes d'abastiment. Ferran Morera.
Allianz Healthcare és el quart majorista més gran de medicaments a l'estat espanyol i a Catalunya abasteix una quarta part del mercat. Tot i així, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcia de Catalunya, Antoni Torres, ha explicat a RAC1 que no hi ha desabastiment.
Les farmàcies són una xarxa redundant. Això vol dir que els nostres proveïdors també els tenim per duplicat, per triplicat i per quadruplicat. O sigui, n'hi ha, simplement a Catalunya hi ha quatre majoristes molt grans que són capaços, entre ells, actuant solidàriament, de també donar suport a aquestes farmàcies que en un determinat doncs, no reben la comanda del proveïdor que ha estat atacat.
Aquest ciberatac es produeix dues setmanes després del que va patir l'Hospital Clínic de Barcelona.
Són les 6:47. Tarragona és una de les ciutats europees amb més consum de cocaïna. Així ho recull un estudi de l'Observatori Europeu de les Drogues que ha analitzat la presència d'aquestes substàncies a les aigües residuals d'un centenar de ciutats al continent. Tarragona és la segona ciutat de la llista amb gairebé 3 vegades més restes de cocaïna que Barcelona. Qui lidera el rànquing és Anvers, a Bèlgica. A l'informe, però, no hi apareix cap dada de ciutats de França o del Regne Unit, Leia Colomer.
L'informe de l'Observatori Europeu de les Drogues confirma el creixement del consum de cocaïna a tota Europa, una tendència que s'arrossega des del 2016. De les més de 100 ciutats on s'han analitzat les aigües residuals, Tarragona és la segona més presència de cocaïna, amb més de 1.600 mil·ligrams per cada 1.000 habitants al dia. Lleida és la 8ª i Barcelona la 14ª. El consum es dispara en cap de setmana i, de fet, el diumenge és el dia que se'n detecta més a les aigües residuals. També és cridaner el consum de cànnabis. Barcelona és la tercera ciutat de la llista europea amb més consum, per darrere només de Ginebra i Amsterdam. En aquest cas, però, apareixen més restes entre setmana, els dimarts i dimecres, que no pas en festius. Segons l'informe, Europa també creix el consum de metamfetamina, que ja treu cap a l'estat espanyol. El consum d'amfetamina i MDMA es manté estable. En aquest últim cas, Barcelona és la 9ª ciutat amb restes a les aigües residuals.
Més qüestions. La Unió Europea vol obligar els fabricants d'electrodomèstics a reparar-los gratuïtament fins a 10 anys després de la compra. Aquesta mesura pretén ampliar la cobertura de la garantia del producte i així afavorir el reciclatge i reduir els residus.
Segons la Comissió Europea, amb aquesta mesura hi guanyen els consumidors i també les empreses, perquè els surt més econòmic reparar que no fabricar un producte nou. A més, s'estalviarien fins a 35 milions de tones d'escombraries. En parlava l'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders.
Un formulaire européen d'information sur la...
Hi haurà un formulari europeu que facilitarà que el consumidor compari els serveis de reparació. Es podrà triar quins serveis i empreses hi ha disponibles per reparar el producte, els preus, la cobertura legal, les ofertes per substituir-lo, i en base a això podrà escollir què li surt més a compte.
Pendant la réparation et donc faire un choix.
L'objectiu de Brussel·les també és fomentar la compra-venda de productes de segona mà. Ara la mesura s'ha de debatre a l'Eurocambra i, si s'aprova, podria entrar en vigor d'aquí un any o dos.
I aquest matí també estarem pendents de França. Hi ha convocada una altra jornada de vaga general al país per protestar contra la reforma del sistema de pensions que Emmanuel Macron va aprovar, recordem-ho, sense passar pel Parlament, i que suposa endarrerir l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys. 9ª vaga general des que es va anunciar la mesura, avui amb afectació sobretot al sector dels transports, per exemple, problemes importants els que es preveuen a la xarxa de trens o també a l'aeroport de París-Orly, que ha cancel·lat un terç dels vols. També hi ha 240 manifestacions convocades arreu de l'Estat, i aquestes són només les que els sindicats han comunicat de manera oficial. En total, les autoritats preveuen que es manifestin entre 600.000 i 800.000 persones, però en podrien ser moltes més, i és que a les últimes hores Macron ha tornat a tirar el foc amb la primera entrevista que ha fet després de l'aprovació de la polèmica mesura i també de la moció de censura fallida a França. Què va dir ahir Macron a la televisió francesa? Doncs, entre altres, va continuar defensant la seva reforma de les pensions, Agustí.
Sí, va dir que no pensa fer canvis al govern arran de les protestes, sinó que assegurava que li és igual si la mesura fa baixar la seva popularitat, perquè, diu, ja no pot presentar-se a més eleccions.
No busco ser reelegit, constitucionalment no puc. Entre els sondejos i el curt termini i l'interès general del país, escollo l'interès general, i si per fer-ho cal assumir l'impopularitat, l'assumiré.
Per tot plegat, oposició, sindicats i opinió pública se li han tirat al coll, considerant que va ser arrogant, tot plegat, com dèiem, abans de la jornada de vaga d'avui, i després que aquesta matinada s'hagin repetit per 7ª nit consecutiva els aldarulls al carrer a França, tot i que n'hi ha hagut menys que els últims dies. Les protestes pacífiques han acabat amb enfrontaments entre manifestants i policia, bàsicament a París, però també a Lió, i on s'han provocat diversos incendis.
I un darrer punt, perquè aquest migdia es faran públics els Premis Ràdio Associació, que distingeixen els millors professionals i programes de la ràdio en català, i opten un centenar de candidatures, i com ja ha passat a les darreres edicions, la categoria de millor programa de ràdio local és la que ha tingut més participació, més de 40 candidatures. Avui sabrem qui és l'escollit, el guanyador.
Entre els diferents guardons que es donaran hi trobem el de millor programa de ràdio, millor programa de ràdio local, innovació, tant en concepció com en format, i inclusió. A més, el jurat també atorgarà els premis al millor professional, al d'excel·lència i al guardó 1924, que premia una iniciativa d'àmbit audiovisual. Enguany el jurat el presideix el periodista Carles Solà, i el formaran Imma Tovella, Assumpció Maresma, Joan Manuel Treserres i Jordi Margarit.
Falten 8 minuts per les 7 del matí, de seguida als esports.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't els de sempre. Ho has de fer.
Dissabte t'ompliré les estrelles fins a dalt, l'amor que sento per tu es mereix. L'IVA de regal. Aquest dissabte a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Escolta, mòbil, què puc fer avui?
Doncs pots quedar-te a la cabina, anar al gimnàs, banyar-te en una de les piscines, tastar una mica de sushi, fer-te un massatge.
MSC Creuers amb una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I ara, més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, l'Oves de Creuers.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 79 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
La sequera, una amenaça creixent pel planeta.
És el moment de buscar solucions.
RAC 1 i Agbar presenten...
El RAC 1 de Pensar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. El diumenge 26 de març, de 3 a 4 de la tarda, amb Mònica Usar.
Abordarem el greu problema de la sequera per saber com podem posar-hi remei.
Què podem fer? Quins canvis cal aplicar?
Parlarem d'alternatives, com la regeneració de l'aigua per no dependre tant de les pluges.
Aquest diumenge a les 3, el RAC 1 de Pensar, amb Mònica Usar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Contra la sequera?
Tots som un.
Amb el suport d'Agbar.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
24.353. 2, 4, 3, 5, 3.
Sèrie...
43. 0, 4, 3.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts i les 7.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Els esports, cas Negreira a banda, ja n'hem parlat fa uns minuts. Parlem de la vessant estrictament esportiva del club del Barça. Pedri s'estarà entre 3 i 4 setmanes més de baixa i no jugarà contra el Real Madrid la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, que és dimecres 5 d'abril al Camp Nou.
Sí, el Canaris va lesionar fa un mes a Manchester i Xavi Hernández no el vol forçar fins que estigui del tot recuperat. Més enllà d'això, un altre exblaugrana, en aquest cas un exblaugrana, Bojan Krkić, anunciarà la seva retirada del futbol professional. Ho farà aquest migdia en un acte que ha convocat al Camp Nou. En bàsquet, el Baxi Manresa s'ha classificat pels quarts de final de la Champions, tot i perdre d'un punt a la pista del Rites de Lituània, i a l'Eurocup el Joventut va guanyar a Venècia en la penúltima jornada de la fase regular.
I completem el repàs amb el ciclisme. El belga Remco Evenepoel es va endur l'etapa reina de la Volta a Catalunya, atrapat a l'eslovè Primo Roglic al capdavant de la General, l'enviat especial de RAC1 a la Volta. Des de Llívia, Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia, Remco Evenepoel ja té la victòria que tant desitjava aquesta setmana a Catalunya. La va aconseguir dalt de la Molina, la tercera etapa en un altre 1 contra 1 contra Primo Roglic. Ara tots dos estan empatats a temps a la classificació general, però Roglic és líder pel millor acumulat de posicions en les etapes. Rubén Peris, el director de la Volta, assegura que és la millor edició de la prova dels últims anys. Són declaracions al Tu diràs especial de RAC1 des de Llívia.
Tant un com l'altre, tant el Remco Evenepoel com el Primo Roglic, ja van dir que venien amb ganes i amb il·lusió, tant un com l'altre, de guanyar la Volta. Això a nosaltres ens omple de goig, diguéssim, no? Però realment jo no m'esperava que des del primer moment seria així. I per tant estem molt contents. Sí.
Avui quarta etapa, 188 quilòmetres amb sortida a Llívia i arribada a Sabadell. A priori, la victòria s'hauria de decidir a l'esprint.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa.
Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Hi ha 2 minuts i mig per les 7 del matí, la recomanació de la Gemma Herrero.
El cine, las series, tienen mucho que ver con la manera en la que percibimos nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, el romance o la intimidad. El documental Cuerpos de Película expone el problema que todavía no se ha solucionado, el de la cosificación y sexualización de las mujeres. Con testimonios de actrices como Jane Fonda o Rosanna Arquette, directoras y estudiosos del cine, señalan cómo hemos normalizado la mirada masculina, voyerista, que nos ha convertido en simples objetos. Es interesante también porque cuenta cómo es el trabajo de los coordinadores de intimidad para grabar escenas de sexo seguras o las cláusulas de desnudez en los contratos. También cómo se perpetúan los estereotipos, los cuerpos normativos, eliminando pecas, manchas, signos de edad o adelgazando a las actrices, y cómo aceptamos las imágenes de hombres agresivos y mujeres sumisas. Cuerpos de Película está en Movistar Plus.
Gràcies, Gemma, i el diàling.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Un minut per les 7. Saludem com cada matí el Ramon Bartolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Ahir al Bona RAC1 vam jugar al joc d'On és Wally, però en aquest cas ho vam fer amb el Sergi Ambudio.
Jo no estic...
Així estàs aquí. Calla, hola, Ambudio, què tal?
Bon dia.
O sigui, estava buscant l'embudi que no veia, collons, el tinc aquí davant.
Sí, no, no. Ara que és prim, però no tant.
Sí, hosti, tu.
És que veig que m'envia un WhatsApp i diu, però vine, i dius, jo sóc aquí.
Quina gràcia.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC1. Tots som 1.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.